del matí. Bon dia des de Palafrugell.
Bon dia, deixarà el mig ennubulat, algun núvol baix o banc de boira matinal a l'espera d'un dijous amb temps més inestable.
Cel ennubulat, però hi ha moltíssima gent que aquesta setmana fa pont. Recordeu, setmana atípica, ho anem comentant en aquestes edicions del Supermatí d'aquesta setmana. Nosaltres hi som cada dia que no és festiu, és a dir, cada dia laborable, dilluns, avui i divendres també hi serem. Pels que esteu fent pont, esperem que ho gaudiu, que ens escolteu de la mateixa manera. Ara mateix fa fred, per si voleu sortir al carrer a fer excursions, abrigueu-vos bé. A la Tallada d'Empordà, 2 grauets, a Torroella, 4 graus, a la Bisbal, també 2 graus, i la temperatura més alta de la comarca la trobem a Sant Feliu de Guíxols, amb 4,7 graus. Dit això, repassat el temps, anem amb els titulars més destacats de la jornada. Motoristes, vianants i ciclistes són els més vulnerables a les carreteres gironines, Maria.
En total van sumar 14 víctimes mortals l'any passat, 8 motoristes, 4 vianants i 2 ciclistes. La seguretat dels motoristes és prioritària per al Servei Català de Trànsit. El motorista és fràgil i un accident pot comportar greus lesions o la mort. En aquest sentit, l'actitud i la perícia del motorista és cabdal.
Científics, empresaris i activistes llancen un manifest per impulsar grans projectes eòlics i solars a Catalunya, Eugènia.
El text es titula Renovables o una Catalunya a la cua i alerta de l'endarreriment a la transició energètica. Pels firmants, la magnitud de la crisi climàtica actual fa urgent emprendre la transició energètica de manera immediata i a gran escala.
I executant els treballs de prevenció d'incendis i millora forestal al camí de Ronda de Palamós. Aquests treballs previstos consisteixen en actuacions de prevenció d'incendis, principalment en els àmbits del Parc de Cap Gros i la Pineda d'en Gori, així com la millora forestal d'aquests espais per tal de potenciar la biodiversitat i la millora de les masses forestals, diversificant el mosaic ecològic i paisatgístic. 8:02. S'ampliarà el cementiri de Palafrugell per tal d'acollir altres religions no catòliques, Ferran.
El cementiri de Palafrugell s'ampliarà per acollir altres religions no catòliques. El ple de l'Ajuntament va aprovar per unanimitat la qualificació dels terrenys que se situen entre el cementiri i l'autovia C31 per poder-lo ampliar. Es tracta d'una petició demanada des de fa anys.
L'Ajuntament de Palafrugell i la Colla Garnatxa organitzen la cavalcada de Reis, Ferran.
L'Ajuntament de Palafrugell, a través de l'Àrea de Cultura, ha signat un conveni de col·laboració amb la Colla Garnatxa per l'organització de la Cavalcada de Reis 2023, on les dues entitats treballaran conjuntament en el desenvolupament de la comitiva reial i la seva recepció a la vila.
I seguim a Palafrugell perquè l'Ajuntament fa una crida a llançar les cendres al contenidor quan estiguin ben apagades.
Les cendres de llars de foc i barbacoes s'han de dipositar al rebuig quan estiguin ben fredes per evitar incendis als contenidors. Les cendres mal apagades solen ser causants de petits incendis amb aquests mateixos contenidors, fet que ha activat diverses vegades ja els serveis d'emergència de Palafrugell.
Gràcies, Rafael. La Santa Cristina d'Aro torna aquest 10 de desembre al trail de l'Ardenya pel massís de l'Ardenya, Maria.
Aquesta és una cursa organitzada per l'Associació Esportiva Matxacuca per avançar-nos algunes de les novetats de l'edició d'enguany i donar-nos alguns detalls més sobre la cursa. Ens va visitar al Supermatí un dels membres de l'organització, en Xavi Gaig.
Tot seguit arriba la previsió meteorològica amb l'Albert Aparicio. Albert, molt bon dia.
Bon dia.
Amb quin temps hem començat avui al Baix Empordà?
Matí de dimecres amb la presència d'alguns núvols baixos i localment també la formació d'algun banc de boira. El cel avui estarà mig ennuvolat, més clarianes entre mig matí i mig dia i tarda amb intervals de núvols més compactes, amb una temperatura que anirà dels 3 graus de mínima als 15 de màxima. Demà, jornada de cel rúfol, força tapat i també amb alguns bancs de núvols baixos o boira. Entre la propera nit i demà al matí es pot produir algun primer plogim. Dijous, però, serà més probable que la precipitació arribi passat migdia al Baix Empordà, de forma feble i entre minsa i poc abundant, amb vent que serà de component sud, un garbí que pot bufar en cops de fins a 40 km per hora durant la propera tarda i nit de dijous. Divendres, més clarianes, però dissabte entra aire fred del nord que deixarà un proper cap de setmana amb temperatura més baixa.
És moment ara per escoltar el comentari d'opinió que ens porta avui Pere Carreras.
Quan jo era petit, tot era més gran. Eren més grans els gelats que et posaven al Miramar, els croissants de Can Baldiri i les coques de Sant Joan. Eren més grans les Derby Variants, les mobilets, i eres tu gran si tenies un dos cavalls. Els senyors grans eren més grans, i en pocs anys més que els que jo tinc ara, eren vells. Per la gent gran celebràvem, de fet, la festa dels vells. Els petards, per festa major, no només eren més grans, sinó que feien més soroll. Eren més grans els plats de taula, eren més grans els xuscos, les lleteres, les paelles, les pissarres de classe, les llibretes, les verdures, i eren més grans els bonys i les rascades que et feies quan jugaves a patrulles pels camps. Els desembres eren congelats. Els reis portaven realment carbó, i ningú sabia qui carai era Santa Claus. Les castanyeres eren castanyeres, i no teenagers pintades de brut amb quatre draps grisos fent-se històries d'Instagram. I la festa de Tots Sants no només era fosca, sinó que feia una por gran. La recordo tètrica. Als nens petits ens feia por el dia de Tots Sants, un dia per no celebrar res, tret que no hi havia col·le, però hi havia visita obligada al cementiri gran. Ara la por és ridícula a Sant Halloween, disfressats de monstre, d'esquelets, de zombis i altres mandangues de les botigues dels xinos, què voleu que es digui. I el Nadal era més Nadal, era el gran Nadal, perquè en quatre nimieses arribaven les festes. A Begur, per exemple, teníem, decorant els carrers, unes estrelles fetes de fusta pintades de gris plata, que posteriorment van canviar per unes campanes que tenien bombetes de 25, i allò sí que feia Nadal. De les bombetes de 25 hem passat als leds i als brilli-brilli ornamentals. Afortunadament també, que també convé progressar. Però allò era més gran. Quan jo era petit, les galoines eren grans i per dins molt vermelles. Els futbolins d'en Rafa hi feien vida, els petits i els grans, i la vida allà era la nostra gran xarxa social. La roba ens anava gran, perquè ens arribava del germà gran, i també la família era més gran. I sí, tot allò que veus allà, tot allò, abans eren camps. Abans comentava no sé què dels vells. Sí, m'estic fent vell. Ja parlo com els vells i encara no he arribat a 50 anys.
Moltes gràcies, Pere Carreras. Fem una petita pausa i ara tornem.
Systematic drug, yeah, that hardly beats it.
Police amb el seu gran èxit San Francisco. Són les 8 i 10 del matí.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Vinga, va, anem ara ja a desenvolupar una mica, desgranar tota la informació que hem anat sentint durant aquests titulars. Motoristes, vianants i ciclistes són els més vulnerables a les carreteres gironines. En total van sumar 14 víctimes mortals l'any passat. 8 motoristes, 4 vianants i 2 ciclistes. La seguretat dels motoristes és prioritària per al Servei Català de Trànsit. El motorista és fràgil i un accident pot comportar greus lesions o fins i tot la mort. En aquest sentit, l'actitud i la perícia del motorista és cabdal, Maria.
Hi ha una sèrie de riscos als quals s'exposen els motoristes pel fet de conduir o viatjar en un vehicle de dues rodes, que els fan més vulnerables. La inestabilitat del vehicle, les dimensions de la motocicleta o ciclomotor, que fan que el motorista corri el risc de no ser vist per als altres usuaris de la via pública, i la manca de carrosseria, que exigeix portar l'equipament adequat. La velocitat també és una qüestió primordial. Cal conduir a la velocitat adequada a la via i a les circumstàncies de la circulació, de forma que es pugui controlar o aturar la motocicleta davant de qualsevol imprevist o situació d'emergència. L'equipament és per als motoristes el que la carrosseria és per als conductors de la resta de vehicles. Per això l'equipament indispensable per circular en moto amb seguretat ha de contemplar els següents elements de protecció: el casc, l'espatllera, els guants, la jaqueta i els pantalons o granota i botes.
Malgrat tot, augmenta el nombre de ciclistes, Maria.
La societat ha d'aprendre a conviure amb els ciclistes a les vies urbanes i interurbanes i a protegir aquest col·lectiu especialment vulnerable. Cal tenir paciència i respectar el metre i mig com a mínim de distància lateral en els avançaments. D'altra banda, i tot i que no es necessita permís de circulació per anar en bicicleta, sí que hi ha moltes normes que cal conèixer i respectar per circular amb seguretat. Cal recordar, per exemple, que mentre se circula amb la bicicleta, està totalment prohibit fer servir el telèfon mòbil. També estan prohibits els auriculars connectats a receptors o reproductors de so, perquè aquests limiten la capacitat auditiva i poden provocar distraccions. A més, és altament recomanable circular pels carrils bici sempre que estiguin disponibles. Els ciclistes també han de cedir el pas als vianants en els passos per a vianants degudament senyalitzats i quan giren per entrar en una altra via, si hi ha vianants creuant-la, encara que no hi hagi cap pas marcat a terra. El casc és un element protector vital, obligatori a les carreteres i per als menors de 16 anys en ciutat. No obstant això, és molt recomanable portar-lo en ciutat, atès que protegeix el cap de lesions greus. El respecte pels senyals també evita accidents i salva vides. És fonamental respectar els senyals dels semàfors, així com els verticals, que són per a tots els conductors, inclosos els ciclistes.
I cal vigilar, a més, amb els avançaments.
Amb la nova llei de trànsit, que va entrar en vigor el 21 de març de 2022, el conductor d'un vehicle que vulgui realitzar un avançament a un ciclomotor o ciclista, o un conjunt d'ells, l'ha de fer ocupant part o la totalitat del carril contigu o contrari, si s'escau, i guardant una distància lateral de seguretat d'almenys 1,5 metres. Convé recordar que es permet ocupar el carril en sentit contrari encara que hi hagi línia contínua, sempre que no vingui cap vehicle de cara. En el cas que la calçada compti amb més d'un carril per sentit, serà obligatori el canvi complet de carril. Cal tenir present, per tant, que avançar ciclistes de manera incorrecta suposa una sanció de 200 euros i la detracció de 6 punts. L'any passat van perdre la vida 14 vianants a les carreteres catalanes, 4 d'ells a la demarcació de Girona. Enguany han mort ja 17 vianants en zona interurbana. Les xifres suposen un toc d'alerta i en aquest sentit convé recordar la importància d'extremar la prudència i protegir-nos si hem de baixar del vehicle o ens aturem al voral. El més indicat, de fet, és aturar el vehicle fora de la via i, si això no pot ser, situar-nos rere la tanca de protecció. Si cal circular caminant per una carretera, ho farem pel costat contrari a la circulació dels vehicles. A les àrees urbanes cal evitar comportaments incorrectes i perillosos, com travessar la via per un lloc indegut. És molt important mirar bé en ambdues direccions abans de travessar un carrer, utilitzar el pas de vianants i respectar els semàfors. Cal també tenir molt present la distracció que genera l'ús del telèfon mòbil mentre es camina per la via pública.
I científics, empresaris i activistes han unit les seves veus en un manifest a favor de la posada en marxa a Catalunya de grans projectes d'energia eòlica i solar com a camí per accelerar la transició ecològica. Per als firmants, la magnitud de la crisi climàtica actual fa urgent emprendre la transició energètica de manera immediata i a gran escala. És per això que noms com el de l'explorador de National Geographic, Enric Sala, el del director executiu del Consorci Internacional Global Carbon Project, Pep Canadell, aposten per superar el debat entre petites i grans instal·lacions i apostar per un model enèrgic híbrid. Eugènia.
Segons alerta el document, Catalunya és a la cua d'Europa i d'Espanya en sobirania energètica i energies renovables. Segons diu també, estem molt lluny de països de dimensió similar a la nostra, com Bèlgica o Dinamarca, que amb menys sol tenen 6.000 i 8.000 megawatts de capacitat de producció fotovoltaica instal·lats, mentre que aquí en tenim 455. En aquest sentit, es recorda que a l'Estat les energies verdes progressen molt més ràpidament i ja el 2021 es va generar un 46,7% d'electricitat en fonts renovables. Segons el manifest, el pes de les renovables a Catalunya és del 17,5%. Malgrat aquest enorme endarreriment, el govern de Catalunya s'ha compromès a fer possible una societat neutra en carboni el 2050, reduint el consum d'energia un 41% respecte al 2017. Això és el que diu el document. No obstant, els firmants avisen que per arribar als objectius fixats farà falta multiplicar per 33 la capacitat actual de producció solar i eòlica al país. El manifest també apunta que les centrals fotovoltaiques, els parcs eòlics terrestres i marins han de formar part del nostre paisatge, que són imprescindibles per garantir el subministrament d'energia a centres urbans, a indústria o a equipaments essencials com poden ser els hospitals o les depuradores. I finalment, el document, signat també per noms de l'empresa com la presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona, indica que la magnitud de la crisi climàtica és massa gran per restringir la seva resposta al desplegament de les energies renovables de teulades i terrenys marginals. Així doncs, també diu que el risc de col·lapse social i econòmic és massa greu per no emprendre la transició energètica de manera immediata i a gran escala.
8 i 18 minuts. L'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palamós ha encarregat l'inici de les feines de prevenció d'incendis i de la millora forestal en els espais naturals per on passa el camí de Ronda, concretament en el seu tram comprès entre el nucli urbà i la platja de Castell. Aquestes tasques s'emmarquen dins del projecte que entre el 2020 i el 2021 va fer possible la restauració del camí de Ronda que uneix el nucli urbà amb la platja de Castell. Els treballs previstos consisteixen en actuacions de prevenció d'incendis, principalment en els àmbits del parc de Cap Gros i la Pineda d'Angori, així com la millora forestal d'aquests espais per tal de potenciar la biodiversitat i la millora de les masses forestals, diversificant el mosaic ecològic i paisatgístic. Amb aquest objectiu també es faran tasques per a l'eliminació de la flora exòtica invasora des de la cala dels Ponts fins a la platja de Castell, amb l'extracció de les plantes al·lòctones amb comportament invasiu que amenacen la conservació de la diversitat florística d'aquest àmbit. Es preveu, doncs, que els treballs de prevenció d'incendis, millora forestal i eliminació de flora exòtica s'allarguin fins a final d'any. Aquest projecte té un cost global d'uns 32.500 euros i compta amb el suport del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. Canviem de tema ara. El cementiri de Palafrugell s'ampliarà per acollir altres religions no catòliques. El ple de l'Ajuntament va aprovar per unanimitat la qualificació dels terrenys que se situen entre el cementiri i l'autovia C31 per tal d'ampliar el cementiri municipal. Ferran.
Actualment és espai agrícola i que passarà a acollir equipament social religiós. Al mateix temps seguirà sent un sòl no urbanitzable. Amb la modificació puntual del número 10 del POM de Palafrugell, es podria dur a terme l'ampliació i disposar d'espai per enterraments d'altres confeccions religioses no catòliques. És una petició que fa anys que es va proposar. El regidor d'Urbanisme, Jaume Palaí, va explicar al ple que es tracta d'una demanda en la que fa temps que treballen.
La voluntat d'ampliar el cementiri per poder-lo fer servir per donar servei d'enterrament a altres confessions religioses no catòliques. Això és una demanda de fa molt de temps i que molt de temps que hi estem treballant, i es tracta bàsicament de qualificar els terrenys entre el cementiri actual i la carretera, la C31, el vial, que avui estan qualificats d'espai agrícola, i passar-los a qualificar-los d'equipament social religiós.
Palaí va explicar que ja s'han fet les prospeccions del terreny per assegurar que l'espai és apte per poder-hi fer un cementiri. Joan Ferrer, de Ciutadans, s'hi va mostrar a favor, així com Alfons Rius, de Palafrugell en Comú. De la seva banda, l'equip dels socialistes també s'hi va mostrar a favor, però va demanar alguns aclariments d'aspecte tècnic.
L'Ajuntament de Palafrugell, a través de l'Àrea de Cultura, ha signat també un conveni de col·laboració amb la colla Garnatxa per a l'organització de la Cavalcada de Reis 2023, on les dues entitats treballaran conjuntament en el desenvolupament de la comitiva reial i la seva recepció a la vila. Ferran.
Una relació que neix amb la voluntat de renovar amb noves idees i projectes la cavalcada palafrugellenca. De fet, fa setmanes que s'està treballant amb l'objectiu que aquest any es pugui gaudir de moltes novetats i noves ubicacions. Així, la cavalcada de Reis de Palafrugell inicia una nova etapa i ho fa després de 2 anys de pandèmia que han condicionat el dia més especial pels nens i les nenes de Palafrugell. Tot i les dificultats i les limitacions d'aforament, es va organitzar la recepció reial al Teatre Municipal. Es va dur a terme la cavalcada conjuntament amb COFENA, la Comissió de Festes de Nadal. Aquesta ha estat l'associació que ha fet possible que Ses Majestats d'Orient hagin pogut arribar sobre les seves carrosses a Palafrugell durant més de 25 anys. D'aquesta manera, el 2022 va ser la darrera cavalcada organitzada per COFENA i el pròxim 2023 s'enceta un nou relleu generacional i d'associació.
I no marxem de Palafrugell perquè l'Ajuntament fa una crida a llançar les cendres del contenidor quan estiguin del tot apagades. Rafael.
En els darrers dies, els serveis d'emergència de Palafrugell s'han vist amb la necessitat de donar resposta a petits incendis dins de contenidors de rebuig situats a la via pública. Aquesta problemàtica s'ha vist provocada pel llançament de cendres i restes de crema que no s'han deixat reposar suficientment abans d'introduir-les dins el contenidor corresponent. És molt important que les cendres generades des de llars de foc, per exemple, s'hagin deixat reposar abans de llançar-les al contenidor de rebuig. En aquesta època de l'any cal ser conscient del que pot arribar a provocar aquesta mala praxi. Les cendres mal apagades de les llars de foc, estufes i calderes poden ocasionar incendis en els contenidors. Si les cendres encara estan calentes, s'inicia un procés de combustió que pot durar hores i que finalitza amb l'incendi del contenidor, fet que podria ocasionar danys als mateixos contenidors, vehicles aparcats, arbres, mobiliari de la vida pública i fins i tot algun habitatge, amb el cost que això pot suposar. L'Ajuntament de Palafrugell vol fer una crida com a conscienciació per recordar a la ciutadania que les cendres s'han de deixar reposar i només llançar-les al contenidor quan estiguem ben segurs que estan totalment apagades. A més, cal depositar-les dins d'una bossa de plàstic sempre tancada abans de llançar-les al contenidor corresponent, que en aquest cas seria el de rebuig.
A Santa Cristina d'Aro torna aquest 10 de desembre la Trail de l'Ardenya pel Massís de l'Ardenya. Aquesta és una cursa organitzada per l'associació esportiva Matxacuca. Per avançar-nos algunes de les novetats de l'edició d'enguany i donar-nos alguns detalls més sobre la cursa, ens va visitar al supermatí un dels membres de l'organització, Xavi Gaig. Ens ho explica la Maria Alzina.
Aquesta és la 12a edició de la cursa després d'haver-se de suspendre l'any 2020 per la pandèmia. La trail està formada per 3 recorreguts diferenciats, una de 10 quilòmetres, una de 23 i una de 43 quilòmetres. Xavi Gaig explica que enguany s'esperen uns 700 participants entre les 3 curses. El massís de l'Ardenya, explica Xavi Gaig, no és una zona de cims amb molta alçada. La seva bellesa rau en els corriols que recorren els boscos d'aquest massís. A més, el terreny li dona un punt de dificultat a la cursa i això és un aspecte que busquen molts corredors.
Hi ha molta gent que... Bueno, per això tenim tres tipus de cursa. Podem trobar la de 10, com t'he dit, que aquí seria ho podríem considerar com una iniciació al trail. Pots fer-ho amb la família, pots fer-la caminant, si vols, i tens un tastet una mica important del que és l'Ardenya. Després trobes la mitja, que en aquest cas ja és una mica més difícil o complexa en desnivell i orografia i terreny, que aquí sí que et pots exigir una mica més.
La Marató d'enguany té un desnivell de més de 2.000 metres positius. Hi ha zones que són més planes, però és inevitable que la cursa tingui aquest desnivell. En Xavi Gat recomana entrenar les pujades a l'hora de participar a la cursa. Les inscripcions es poden fer encara a la pàgina web de matxacuca.cat i es tanquen aquest dimecres a les 11:59 de la nit.
Arriba la Fira del Vi de la Costa Brava els propers 8, 9 i 10 de desembre. Un centenar de vins i escumosos de tot el territori català seran els grans protagonistes de la fira que se celebrarà a l'espai de la Bòbila de Palafrugell. Ens visita, per avançar-nos alguns dels detalls de l'edició d'enguany, la gerent del grup Costa Brava Centre, Judit Lloberol. Bon dia, senyora Lloberol.
Hola, molt bon dia.
Quantes referències de vi podrem trobar a la fira?
Bé, aproximadament podem trobar un centenar de referències de vins de diferents, d'una seixantena de cellers a tot Catalunya.
Ara ens comentaves, no?, una seixantena de cellers de tot Catalunya, que imaginem que portaran amb ells moltíssimes novetats, no?, en l'edició d'enguany.
Sí, bé, l'edició d'aquest any és molt diferent, hem canviat totalment el format del que venia siguent a fira els últims anys. Ja per començar hem canviat d'emplaçament, ho fem dins les instal·lacions de la Bòbila de Palafrugell, que fins als últims anys ho havíem fet a la plaça Can Màrio. Aquest any també, al fer-ho fora de temporada, diguéssim, els mesos d'hivern, al ser un recinte tancat, ens va molt millor, també per les inclemències del temps i per la logística de l'organització de la fira. Aquest és un dels principals canvis, que és a l'emplaçament, les dates, i també que hem introduït diferents activitats durant el dia, no només obrim al vespre, sinó que també obrim de 12 a 3 del migdia, per fer l'hora del vermut, diguéssim, i farem diferents activitats i tallers durant les hores d'obertura de la fira.
Entenem, doncs, que aquest canvi d'espai és bàsicament per tenir una previsió, no?, amb el temps, per estar més a gust, però també veiem que comptem amb una nova oferta gastronòmica, oi?
Exacte, a part de les quatre varietats de formatges que sempre tenim cada any, de formatges catalans, aquest any també fem uns tastos a càrrec del col·lectiu gastronòmic La Cuina de l'Empordanet, i cada dia hi haurà diferents tastos de diferents cuiners del restaurant del col·lectiu.
I dins del recinte, dins de la fira, durant aquests dies 8, 9 i 10 de desembre, quines són les activitats que podríem destacar?
Bé, hem organitzat diferents tallers de diferents temàtiques per tot el públic. En Quim Caselles, del restaurant Casamar de Llafranc, ens fa un taller el dijous i un el dissabte per a nens, un taller també relacionat amb el raïm. També tenim un taller de formatges i vins a càrrec d'en Toni Jerez i l'Àlex Peiró. També fem un taller d'arròs i vi de pals a càrrec d'en Joan Carles Sánchez, de les Portals, i del celler Mageli. Per tant, tenim diferents tallers. La Clara Antúnez també ens fa un en nom de la Déu Empordà. Tenim també un taller en nom de Girona Excel·lent. Per tant, hem intentat fer tallers de diferents temàtiques i tocar amb producte del territori.
Ara parlaves del producte del territori. Per al nostre territori, quins beneficis pot aportar una fira d'aquest tipus al Baix Empordà? Ja surto de Palafrugell, si no vaig a buscar aquesta Déu Empordà.
Sí, bueno, primer de tot, no?, que tothom conegui els diferents cellers i les diferents DOs i la qualitat del vi que tenim a Catalunya, no només de l'Empordà, sinó de tot el territori català, i fer-ho fora de l'estiu, fer-ho en mesos, no?, que no hi ha potser tanta activitat, no només a Palafrugell, sinó als voltants, jo crec que és un reclam no només pel poble, sinó per la comarca.
És un repte, també, fer-ho fora de l'època de més activitat, o per vosaltres us permet tenir un espai on realment pugueu destacar?
Bé, jo crec que l'espai hi fa molt, no?, el fet de poder-ho fer aquí i que sigui un recinte tancat, no només per la nostra logística, sinó perquè la gent segurament se sentirà, com, no?, pel temps que fa, com millor, no?, més de gust. I jo crec que fer-ho ara fora de temporada també és això, és aquest reclam de fer activitats fora de temporada. No sabrem com anirà perquè és el primer any que fem aquest format, però esperem que sigui tot un èxit i que la gent vingui a tastar els diferents vins escumosos de Catalunya, els formatges, els tassos de la cuina d'Empordanet i vingui les diferents activitats i tallers que fem.
I per fi tornem a una fira del vi de la Costa Brava sense Covid.
Sí, sense Covid, gràcies a Déu. També per això podem fer-ho amb un recinte tancat, que la gent pugui moure's i circular tranquil·lament sense cap tipus de restricció.
Vau patir molt les restriccions durant aquests dos anys de pandèmia?
En el sentit de la fira,
Sí, en el sentit de públic, no? Del públic que va acudir a la fira, en el sentit de poder-vos moure còmodament, de desenvolupar totes les activitats que estaven previstes.
Bé, l'any passat ja vam fer la fira amb restriccions Covid, i això no va ser un impediment perquè la gent vingués. Sí que és cert que el fer-ho a l'exterior va ser un punt positiu, perquè segurament la gent se sentia més còmoda a l'exterior que no pas en un recinte tancat. No vam notar exageradament que hi hagués menys afluència de gent, suposo també perquè la gent tenia moltes ganes de sortir. No, el Covid no ha fet que la fira anés malament.
Ara que parlàvem també de quin nombre de públic havia acudit, no?, durant l'època del Covid, quines són les previsions de públic en l'edició d'enguany? Tornarem a la normalitat?
Bé, esperem que sí. El fet d'obrir també l'hora del migdia, creiem i tenim l'esperança que vingui més gent, i esperem que vingui el mateix nombre de persones que venien en edicions anteriors. Sí que és cert que el fet de tenir aquest nou format no sabem exactament quin tipus o quina quantia d'afluència de persones vindran, però esperem que siguin forces.
Ara comentàvem també al principi de l'entrevista que hi haurà a prop de 60 cellers. Imagino que trobarem els cellers que tothom coneix, no? Els cellers de més èxit, però també podem trobar novetats, pot servir aquesta fira per promocionar cellers potser més joves?
Sí, tant. Un dels objectius de la fira ja és aquest, poder conèixer tots els cellers de Catalunya i de Déu Empordà. Hi ha diferents tipus de cellers. Podem trobar cellers grans com pot ser Peralada i cellers petits d'aquí de l'Empordà com pot ser Pujol Cargol. Per tant, intentem promocionar tots aquells cellers de diferents dimensions i que tots puguin ser presents aquí i de diferents tipus de vins. També oferirem vins naturals, escumosos, per tant, tenim diferents tipus de varietats per a poder donar a conèixer tots aquests cellers a les persones que vinguin a la fira.
Joel Llobarol, gerent del grup Costa Brava Centre, moltíssimes gràcies per fer-nos 5 cèntims d'aquesta fira del vi de la Costa Brava, que recordem podreu gaudir des de demà mateix, 8 de desembre, fins al 9 i 10 de desembre, amb un centenar de vins i escumoses a tot el territori català. Senyora Llobarol, moltíssimes gràcies per atendre'ns al supermatí.
Moltes gràcies a vosaltres i aquí us esperem.
Adéu-siau.
Adéu, bon dia. Close your eyes.
you close your eyes. Does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? Oh, where do we begin? The rubble or our sins, and the walls kept tumbling down.
Supermatí.
I aquesta setmana ens avancem un dia, ja sabeu que és una setmana atípica amb el dimarts i el dijous de festa, i avui parlarem de cinema i sèries amb Ignasi Arbat. Què tal, Ignasi? Bon dia.
Què tal? Bon dia, Oriol.
Com estàs? Doncs, com estàs portant aquesta setmana?
Estrany.
És estrany, eh?
Sí, no sé on soc, no sé quin dia és, no sé si treballo o faig festa, vull dir, és una cosa realment...
I al final treballes o fas festa?
No, avui faig festa, se suposa. Avui... Però aquí estic, eh? Avui... A Capital, parlant de les estrenes.
Ens encanta, ens encanta. També és veritat que jo, per exemple, no faig festa, i és complicada perquè el dimarts i el dijous, clar, no hi és ningú, després tens els dies que la gent fa pont, i tu has de tirar la feina endavant, però... depèn de qui no et contesta. És una mica estrany.
Evidentment. Oh, clar, perquè alguns hi són, d'altres no. Si és setmana boja, totalment.
Totalment, totalment. Què ens portes?
Doncs un grapat de pel·lícules, alguna de cinema, la majoria de plataformes, per això aquesta setmana, perquè diguéssim tota la càrrega de pel·lícules importants es van estrenar la setmana passada, pel pont, o sigui que no... quedés, doncs, pel·lícula per estrenar durant aquest pont, i aquesta setmana és més fluixa en quan estrenes.
Això és,
no?
És estratègic? És a dir, la gent...
Sí.
Sí, no? És a dir, també hi ha el tema de la campanya de Nadal en quant a cinema i sèries, també entenc, no? I la gent s'espavila a estrenar-ho abans? La gent, les productores, evidentment.
Sí, en plataformes és diferent, perquè com que la plataforma té, diguéssim, un recorregut, o si tu ho tens a casa, pots veure quan vulguis, etc. Però, per exemple, Netflix porta estrenant coses de Nadal des de, no diré mitjans novembre, però vaja, diguéssim, entre mitjans i finals de novembre, que pots veure pel·lícules nadalenques una darrere l'altra, i cada dia en podries veure una diferent, eh? Vull dir que...
Des de l'encesa de llums, aquest... pràcticament, no? Cada any més aviat.
Sí. Cada any més aviat. I el cinema el que fan és agafar una mica... Sí, agafen aquestes dates, no? Ara ve pont, doncs estrenem tot el que podem abans del pont per a veure si tots aquests dies de pont, doncs, arrosseguem a la gent al cinema, no? En canvi, aquesta setmana, que encara, doncs, estem a pont, però que diguéssim ja estem sortint, doncs tota la càrrega de pel·lícules ja es va estrenar la setmana passada per aprofitar tots aquests dies. Per tant, aquesta setmana no hi ha gaire res.
Val, perfecte. Doncs anem a veure què es va estrenar la setmana passada.
No, si vols parlem d'olor d'aquesta, eh? Vull dir,
ah,
que
sí,
tinc
sí,
aquí...
Sí,
la setmana passada ja ho vam comentar.
El que tu em diguis, jo la setmana passada, com que no havia fet la secció amb tu, doncs m'hauré de tornar a escoltar.
Segons, estava amb Miquel, sí. Doncs va, si vols comentem, per una, que aquesta va arribar en cinemes, però molt pocs, perquè això que fa Netflix, de que estrena pel·lícules en estrenes limitades 15 dies abans en els cinemes, i llavors l'estrena a la plataforma, que és el Pinocho. El Pinocho de Guillermo del Toro, que això sí que ja arriba aquest divendres mateix a la plataforma, i que és una nova versió de Pinocho, però diferent, també portada al terreny del propi Guillermo del Toro, el director mexicà, que en aquest cas és un musical fet amb animació stop motion i que es manté bastant fidel al relat original.
Però sí, no s'havia fet mai en format musical encara Pinocho.
Bé, el de Disney, sí, el de Disney de tota la vida, no? que s'ha vist, bueno, la imatge aquesta icònica que tenim del Pinocho. Sí que s'han fet moltes pel·lícules, no? Ara sembla que va ser el setembre, Disney Plus també va estrenar un live action de Pinocho, amb Tom Hanks fent de Geppetto, que el dirigia el Robert Zemeckis, que va ser un desastre.
Sí,
agafava el punt de partida de la pel·lícula d'animació i de l'animació de Disney, i aquella pel·lícula llavors substituïa, doncs, per personatges diguéssim de carn i ossos, no? I era en essència la mateixa pel·lícula. En aquest cas no, és a dir, anem a buscar el relat original i intentem, doncs, això, sí que hi posa musical i posa un repartiment de veus espectacular, perquè aquí tens, per exemple, l'Iwan McGregor, que fa el grill, David Bradley, que és Geppetto, i tenim també Finn Buffard de Stranger Things, Cate Blanchett, John Turturro, Ron Pellman, o sigui, trobareu Tilda Swinton, tota una sèrie d'actors bastant coneguts que estan aquí fent, diguéssim, doncs les veus en versió original, els personatges.
Doncs personatges destacats per Pinocho, no? Per el musical de Pinocho.
Sí, 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 és una pel·lícula que, bueno, ja ho he dit, està basada en l'original directament, el material és de la novel·la de Carlo Collodi, i diuen que pot ser una de les que ens, o sigui, de les candidates serioses als Oscars aquest any, eh?
Sí?
Sí, 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 sí. Mm-hmm.
Doncs estarem...
Sí, és una pel·lícula... No, no, sí, no sé si has vist imatges, no has vist res, no?
Jo no, no havia vist res, no havia vist res. Per mi és la primera notícia, me la portes tu.
Mm. Sí, sí, doncs si mireu el tràiler, allò li voleu fer una ullada i tal, és realment espectacular, eh? Vull dir que en quant a l'animació i tot plegat, vull dir que està molt ben feta la pel·lícula.
I has comentat que s'estrena aquest divendres.
Divendres.
Perfecte.
La trobareu a Netflix.
Divendres a Netflix, Pinocho, estarem atents. Què més tenim?
Doncs saltem a sales, que ja hem dit que bé, que les pel·lícules aquestes que en teoria han d'arrossegar més gent, bàsicament, no? Encara el públic familiar, etc., es van estrenar la setmana passada, però encara ens queda alguna coseta, però ja més destinada a públic adult. Uh-huh. Parlo de Mantícora.
Mantícora.
Sí, aquesta es va estrenar al Festival de Sitges. No és el que et puguis tu pensar com una pel·lícula de Festival de Sitges, no? Mm-hmm. És de terror, horror, etc. A veure, com explico sense explicar massa res?
A veure, va, el repte.
Serà... Sí, sí, no, és un repte, perquè... A veure, això la dirigeix el Carlos Bermud i també l'escriu el Carlos Bermud, que és un director que ha fet pel·lícules com Magical Girl, Quien te cantarà, sembla que va escriure també el guió de l'abuela, que va dirigir sí que es va estrenar la setmana passada, l'any passat es va estrenar l'abuela, uh-huh, del Paco Plaza, i ara ens ha fet aquesta pel·lícula que, a veure, ens parla de la història d'un nano, bueno, un nano ja és que té entre 20 i 30 anys, que es dedica a dissenyar videojocs. Uh-huh. El tio és molt bo, se'n surt molt bé, però hi ha alguna cosa fosca en aquest personatge que tu no saps exactament què és el que li està passant.
Val.
Ajuda... A veure, com ho dic? Ajuda a...
Si fas un petit spoiler, jo crec que ningú s'enfadarà, Ignasi. Ara,
home, és que...
Ahir m'estàs fent venir ganes de saber què és el que ens amaga, el protagonista.
Bueno, sí, no, és que si explico el que s'amaga... A veure, ho va insinuant al llarg de tota la pel·lícula, ¿vale?
Val,
el que
val,
passa doncs. És que és tan fosc i tan truculent que no... O sigui, que o sigui, arriba un punt que sí que la pel·lícula ja més o menys... demostra què és el que passa. No, diguéssim que no és un psicòpata, és una altra cosa, però la cosa va per aquí, val? I aleshores t'ho va mostrant en diferents detalls, no? Veus com, per exemple, salva la vida d'un nen, que és el seu veí, li costa mantenir relacions afectives, coneix una... Bueno, li presenten una noia amb la que comença a sortir, que sembla que va bé, però la cosa no acaba d'encaixar del tot. I aleshores tu vas veient petites píndoles, mai sense mostrar res, però, bueno, allà està passant alguna cosa. Sí que la gent ha dit que és una mica lenta, és a dir, que arrenca... perquè al final, quan te descobreix una mica el pastís, ja... Uh-huh. No diré que és cap al final, però que ens queda l'últim terç, vull dir.
Val.
Que... I està bé com juga en aquesta cosa d'incomodar l'espectador, perquè jo crec que arriba un punt que realment t'incomoda, no? Estàs veient un personatge realment menyspreable, que li voldries el pitjor i estàs allà aguantant, no?
I que no saps per on et sortirà fins a l'últim terç de la pel·lícula, com comentaves, oi?
Sí, quan es revela la cosa. El que passa que llavors a mi com l'acaba no m'agrada. És a dir, és una pel·lícula que és molt interessant per la manera doncs, com esquiva o explicar-te exactament què és el que està passant, però donant-te tot això, o sigui, ho fa molt bé, uh-huh, però crec que al final la resolució de la pel·lícula no m'ha convençut. O sigui, el que és quan l'ha de resoldre, l'ha de culminar, per mi... s'equivoca la manera en què ho fa. Hi ha com una mena de pila, que a més que la pila que és totalment sobrer, i encara, o sigui, t'espatlla una mica la pel·lícula final.
Doncs Mantícora, de Carlos Bermud, que no ha acabat de convèncer a Ignasi Arbat, però de totes maneres sí que recomanem a tots els que tinguin ganes de posar-s'hi amb l'aventura, no? doncs a mirar-la, a veure què passa, m'ha intrigat la manera com ho has explicat, amb poques paraules, però molt de misteri hi ha pel mig.
A veure, a mi la pel·lícula m'ha agradat, el que no m'ha agradat és el final. És a dir, la manera com l'acaba, dius, jo crec que t'has equivocat, però bé, és igual. És una pel·lícula que és valenta, bastant valenta en tot el que explica i en incomodar l'espectador, però jo crec que al final aquesta valentia se li passa i a vegades perd una mica el sentit, però és una pel·lícula que val la pena veure, però ara, estómac dur.
Val, doncs avisats estem. Següent recomanació, tenim alguna coseta més?
Sí, ens anem a Disney Plus, per exemple, en aquest cas veure una pel·lícula de dibuixos animats que, bueno, ja hem dit, no?, que tenim animació i tal en cinemes, però també si us quedeu a casa teniu alguna proposta, que és la quarta entrega de la saga Noche en el Museo. Que això, tenim tres pel·lícules en carn i ossos i ara és la primera vegada que aquesta franquícia fa el salt a l'animació.
De veritat? Doncs a mi, precisament, vaig estar a Nova York aquest febrer i un dels reclams era precisament anar al Museu d'Història Natural d'allà a Manhattan, però bàsicament per les pel·lícules, perquè evidentment ha sortit a molts llocs, però una de les coses era el reclam, i segurament si hagués sigut en dibuixos animats no m'hagués cridat tant, però bé, aquesta és la meva anècdota, amb el Museu d'Història Natural. No és tan espectacular com sembla a la pel·lícula, però està molt bé per passar-hi un matí.
Sí, home, hi ha coses molt xules. Hi ha el famós aquest, el Tiranosaure Rex, que sí, és protagonista de la pel·lícula, doncs allà també hi és.
És espectacular, l'esquelet que trobes allà, sí.
Sí, sí. Clar, això pren una cosa una mica... O sigui, el punt de partida era com Toy Story, és a dir, quan no et miren, doncs quan els estàs mirant, els ninots, doncs prenen vida. El museu passava el mateix, no? És a dir, tots els elements del museu, quan s'apagaven les llums, prenien vida i tenen, doncs, les seves històries durant la nit en el museu.
Totalment.
I recordem que la primera és del 2006, crec que van fer tres pel·lícules fins al 2014, i eren totes protagonitzades per el Ben Stiller. La primera la va dirigir el Shawn Levy, que, bueno, és un especialista en gènere familiar. Darrerament l'hem vist dirigir Stranger Things, diferents capítols, però vaja, que és tot un expert en pel·lícules per tota la família. És un molt bon director, Shawn Levy. És una mica el que era Spielberg als anys 80, però més o menys a l'actualitat. I en aquest cas, ja t'ho dic, és una història que han portat al terreny de l'animació, i el protagonista és el personatge, és el fill del Ben Stiller, per entendre'ns, de la pel·lícula original, no? És a dir, ell, diguéssim, arriba a les vacances d'estiu i deixa càrrec del museu, doncs, com a vigilant, el seu fill, que és el Nick. Al principi no el vol, per tot el que passa, però vaja, diguéssim que els éssers que habiten al museu diuen no, porta el teu fill, perquè el que fem és espantar tots els vigilants, ell, el teu fill ja sap de què va la cosa i tal. El que passa que el fill ara és adolescent i està una mica, no?, doncs aquella cosa de l'institut, una mica aquesta adolescència, bueno, la típica adolescència, per entendre'ns, no?
Doncs jo penso que és interessant també pels que hem vist les altres tres, doncs no sé si intueixes que serà l'última de la saga.
Home, jo crec que si aquesta animació funciona dins la plataforma, probablement en facin alguna altra. Sí, i no descarto que potser n'arriben a fer alguna altra també en imatge real, perquè és una pel·lícula que donen. Que no ha dit el títol, per cert, que és Noche en el Museo, el retorno de Kamura.
El retorno de Kamura.
Sí, això és com... És un déu egipci de l'inframont. Aleshores, el que li diu al Ben Stiller al fill és, sobretot, no obris aquella porta no la obris.
Que probablement l'acaba obrint.
Evidentment, si no, no tindríem pel·lícula. I aleshores allà... allibera aquest el Camurà i el seu exèrcit de morts, etc, etc.
Ostres, però és una pel·lícula, jo ara tinc ganes també de veure-la amb dibuix animat, però és una pel·lícula que visualment atreia molt, no? pel que deies, al final també és públic familiar, però els que som una mica més grans, ostres, també ens crida, no? Ens dona aquell punt d'il·lusionisme pràcticament, de dir tu, m'agradaria ser-hi ara. Com m'agradaria estar en aquest museu i realment viure la vida que es viuria, no? en cada planta o en cada sala.
A veure, el que permet l'animació és que pots fer coses que potser en imatge real costarien molts de diners i en canvi en animació la pots fer, no? Uh-huh. I l'animació no és d'aquesta 3D, diguéssim, tipus Pixar, sinó és animació 2D, una mica tradicional, sí que hi ha elements de 3D, però l'animació, diguéssim, és una mica com la de tota la vida, estèticament. Tens el Ben Stiller, doncs, fet en versió animada, i tots els personatges que havíem vist de les pel·lícules també en versió animada. Uh-huh.
Fem una última recomanació, tens alguna cosa més?
Sí, en fem una última, que això arriba pel TV Plus, que és Hacia la Libertad. Què és això? Doncs és un drama basat en fets reals, protagonitzat per Will Smith, sí, que arran del que va passar crec que tots ens fa una mica mandra,
sí,
aquest home.
Ara jo estava una mica expectant a veure com es rebria Will Smith amb la pròxima estrena. És la primera que estrena després de la bufetada, no? Per entendre'ns.
Ah, exacte, sí, doncs com aquell que diu, no arriba, no ha passat ni per cinemes i arriba directament a la plataforma d'Apple TV Plus. I és una història bueno, la dirigeix l'Anton Fuqua. Uh-huh. Aquí és una direcció una mica artística, perquè també les imatges combinen blanc i negre i color, però bàsicament blanc i negre perquè és un color d'aquest molt apagat, que quasi és blanc i negre tota la pel·lícula, per tant juga una mica en aquests efectes. És una pel·lícula de ritme molt lent i està inspirada en una història real sobre un home que volia lluitar per la seva llibertat, perquè això succeeix, diguéssim, no sé si durant o abans de la guerra de successió, la guerra civil nord-americana, sobre l'alliberament dels esclaus, etc. No? I Will Smith interpreta un d'aquests esclaus que vol lluitar per la seva llibertat.
Doncs també la seguirem. Ignasi, entre Pinocho, Mantícora, Noche en el Museo, El Retorno de Camura i Hacia la Libertad, tenim feina sí, aquesta setmana, i feina de la que ens agrada. Moltíssimes gràcies, Ignasi, per portar-nos una setmana més les estrenes de cinema i sèries aquí al Supermatí.
De res, a vosaltres, una forta abraçada.
Anem xerrant, Ignasi, moltes gràcies. Adéu, adéu.
Adéu.
I nosaltres anem arribant ja al final d'aquest supermatí. Abans, però, fem l'últim cop d'ull al temps que tindrem avui.
El temps de dimecres ve marcat per intervals de núvols que a estones deixaran un cel mig ennuvolat, més compactes a la tarda. Al matí també es pot formar algun banc de boira o núvol baix. La temperatura anirà dels 3 graus de mínima i fins als 15 de màxima. Demà, jornada més inestable, cel força tapat i pluja, si bé aquesta acumularà registres entre minsos i poc abundants al Baix Empordà, essent més probable durant la segona meitat del dia amb vent de garbí. Pels propers dies destaquem la baixada de temperatura de dissabte amb una entrada de nord.
Moltes gràcies, Albert Aparicio. Dissabte, baixada de temperatura. Ja ho sabeu, nosaltres tornem el divendres, demà és festa, i si vosaltres esteu de pont, gaudiu-ho, gasteu aquí, disfruteu, passeu-vos-ho molt bé, i ens retrobem el divendres. Supermatí!